Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El jutge ha reobert formalment la causa de la desaparició i mort de Diana Kerr, arxivada provisionalment fa 9 mesos. En la interlocutòria de reobertura, el magistrat del jutjat número 1 de Ribeira inclou la dona del xicle, Rosario R.F., com a investigada. La parella del detingut va quedar en llibertat ara fa uns dies després de declarar davant la Guàrdia Civil quan va contradir la coartada que havia donat fins llavors al seu marit. El magistrat assegura que un cop trobat el cadàver de la desapareguda, hi ha indicis de comissió d'un delicte d'homicidi o assassinat. El jutge també veu indicis en relació amb la possible comissió de delictes contra la seva llibertat sexuals, uns fets que la interlocutòria atribueix a José Enrique Abuín, més conegut com el Xicle, i a que es troba ara en presó provisional incomunicada. D'altra banda, us expliquem que Oriol Junqueras argumentarà el dret de participació política per demanar sortir de la presó. El vicepresident, destituït per l'article 155, torna demà al Tribunal Suprem perquè la sala d'apel·lacions decideixi si el deixa en llibertat. Andreu van der Einden, el seu advocat, ha dit avui a Catalunya Ràdio que després de les eleccions és insostenible que el líder d'Esquerra continuï empresonat. Recordem, a més, que l'atur a Catalunya ha caigut fins a les 418.000 persones desocupades el 2017, xifra que suposa una reducció del 7,85% en relació amb el tancament de 2016. Pel que fa a Espanya, l'atur registrat ha caigut fins a la xifra més baixa dels últims 8 anys. El 2017 s'ha tancat amb 3.400.000 aturats. Això vol dir que més de 299.000 persones han sortit aquest últim any de les llistes de l'atur. I també és notícia que el 15 de gener es coneixerà la sentència del cas Palau. El tribunal ha citat per aquest dia els advocats i els acusats per lliurar-los en mà una sentència que s'ha fet esperar després de mesos de judici, 3 i mig concretament, i 9 anys després gairebé que els Mossos irrompessin al Palau de la Música per escorcollar-lo quan va esclatar tot el cas aquell famós estiu. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns instants, el mirador de l'actualitat dedicat avui al conflicte entre Israel i Palestina i a la qüestió de l'estatus de Jerusalem. Abans, el pensament del dia avui amb la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector, Francina Alsina.
L'acció voluntària, per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Ha
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes sobre salut a la consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Mind. Truca'ns al directe al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem aturar-nos una estona avui en la situació a Israel i Palestina. Dos territoris que protagonitzen des de fa dècades un conflicte que ha tingut moments de tota mena, de més esperança, de més pessimisme, però que ara, en qualsevol cas, rebrota amb l'última i coneguda decisió dels Estats Units, amb la qual es reconeix Jerusalem, des de Washington, com la capital de l'estat hebreu. L'última escalada de violència, amb morts per atacs palestins amb míssils i per la resposta militar israeliana, fan pensar en un escenari no desitjat i que pot fer anar pitjor el conflicte als propers mesos si no s'hi posa remei, a dins i fora del Pròxim Orient. Ens preguntem què hi ha i què hi pot haver aquest 2018 de la intifada anunciada per algunes faccions palestines i quina solució es pot trobar per a l'històric conflicte amb la ciutat de Jerusalem, santa per a les tres principals religions monoteïstes, com a focus d'un conflicte que va, sens dubte, molt més enllà i que és més profund. I avui us preguntem a través de radioestel.cat, com cada dia, amics oients, Jerusalem haurà de quedar fora de qualsevol diàleg entre Israel i Palestina? Podeu respondre, com sempre, entre tres opcions. La primera, sí, és una ciutat santa interreligiosa que no ha de ser de cap estat. La segona opció, no, perquè ha d'acabar sent la capital del futur estat palestí, o bé una tercera, no, però en aquest cas perquè ha de ser la capital d'Israel reconeguda pel món. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos les vostres respostes o comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda i sempre benvingut. Bon any, també.
Bona tarda i bon any nou.
Gràcies. També sempre benvingut, evidentment, Mohamed Said, president de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona i palestí també de naixement. Bona tarda i bon any, senyor Mohamed Said.
Y buenas tardes y muchas felicidades al año nuevo a todo el mundo.
Moltes gràcies. Per cert, un any, deixin-m'ho recordant, que es compliran 25 anys dels acords d'Oslo. Això és una crida a la pau entre Israel i Palestina. Ho dic a tots dos, sobretot, però a tots els qui ens puguin escoltar des de la comunitat internacional, que sabem que és limitat per una ràdio com la nostra, però que sempre pot tenir ressò aquest missatge. I saludem també Tika Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda i bon any nou, tots, a l'equip de la ràdio i a tots els oients.
Moltes gràcies, i evidentment també als qui treballen a l'Institut Català Internacional per la Pau. Moltes gràcies per pels seus desitjos. Bé, senyors, què ha passat amb això de Jerusalem el reconeixement de Donald Trump i una mica la situació de deteriorament. Potser no tan important com es podia esperar al principi, però sempre un deteriorament lamentable i rebutjable perquè ha provocat alguns morts aquestes últimes setmanes i algunes situacions de destrucció i de rebrotament del conflicte històric. Si volen parlar primer...
Bueno, jo primer voldria, diguem, puntualitzar que, de fet, es diu una decisió del Donald Trump, però realment, tècnicament, podríem dir que no és ben bé una decisió del Donald Trump. El Donald Trump va prometre per ser president en les eleccions que no ajornaria una decisió que ja va prendre en els anys 90 al Congrés dels Estats Units, a l'època Clinton. Per tant, i sempre...
La decisió de reconèixer Jerusalem com a capital.
De fet, i posar la... i traspassar l'ambaixada de Tel Aviv a Jerusalem és una decisió d'un govern legítim que pot prendre sobre les seves ambaixades la decisió que vulgui. Ja, de fet, té un consulat a Jerusalem i oficiosament també actua aquell consulat com a ambaixada pels territoris palestins. Vull dir que, en principi, ja actuava pels territoris palestins des de Jerusalem, ara seria fer-ho també per tot Israel. Per tant, el tram que ha fet ha sigut complir amb una promesa electoral, que, per tant, no pot o no hauria de sorprendre tant a ningú. El que passa que els altres presidents també ho van anar prometent, el que passa que també ho van anar ajornant. Però la decisió de reconèixer Jerusalem com la capital d'Israel i traspassant allà la seva ambaixada és una decisió que va prendre el Congrés dels Estats Units.
Per tant, no seria només imputable a Donald Trump. Per cert, de vegades no tenim prou clar a la resta del món si la capital oficial d'Israel és Jerusalem o és Tel Aviv. Políticament és Tel Aviv.
Per Israel no té cap mena de dubte.
Que és Jerusalem.
És Jerusalem, és on hi ha el Parlament, la Knesset, és on viu el primer ministre, on viu el president d'Israel, és on estan totes les entitats administratives més importants, per tant, i per Israel, ell, com a estat sobirà, decideix on té la seva pròpia capital, com no pot ser...
El que passa és que això, amb el conflicte i amb la situació en Palestina, doncs
sí,
no
està clar. No està resolt a nivell de reconeixement internacional, i per això també la decisió dels Estats Units ha motivat, doncs, aquesta, diguem, aquesta situació. I per això és veritat que molta gent no... N'hi ha que pensaven que ja ho era, de Jerusalem, d'oficialment la capital d'Israel, s'han sorprès, com dient
clar.
Això, vull dir, ja no estava resolt. Hi ha altra gent que no ho sabia, que també Tel Aviv potser era la capital oficial, però no, per Israel la seva capital és Jerusalem.
Què diu des de la part palestina el senyor Mohamed Said? I després Tika Font, evidentment, també podrà dir la seva. No sé si actuarà una mica de conciliadora, no, ella. No. Dirà la seva també lliurement.
Yo creo que el comportamiento de Estados Unidos con esta actitud que se ha quedado fuera de intermediario en el proceso de paz en el Oriente Medio. Porque ha cantado a favor de una parte contra otra parte. Este es el principio. El segundo, el Estado de Israel, la capital, está conocida a nivel mundial por Tel Aviv. El paso que ha dado Trump, ¿cuántos estados han reconocido Jerusalén como capital del Estado de Israel? Guatemala. O Guatemalón, como yo la llamo. Igual que cuando el Estado de Israel conoció el Kurdistán. ¿Cuántos conocieron el Kurdistán? Ningún país en el mundo. Estamos en una situación, lo que tenía que la administración americana dar un paso adelante y buscar solución al conflicto, no aumentar el conflicto en el Oriente Medio.
Clar, potser la pregunta que ens fem és si calia fer aquest trasllat o
esto
aquest anunci.
Aumentar la tensión en el Oriente Medio. Lo que tiene que dar paso, fomentar la paz en el Oriente Medio. Obligar al Estado de Israel a cumplir las promesas internacionales, las leyes internacionales, y a los palestinos sentarse las dos partes y llegar a un acuerdo. Esa es la política correcta que tiene que tomar Estados Unidos. Pero tomar una decisión favoreciendo una parte contra otra parte, automáticamente ya está deslegitimada para intervenir en el conflicto. Y estamos ahora en un momento, vamos a buscar qué mundo o qué país va a poder intervenir en mediador en el Oriente Medio, porque Estados Unidos, con su decisión, está para nosotros, fuera de juego, porque ya ha tomado parte del conflicto a favor del Estado de Israel. Y esto, yo creo que no favorece a bajar la tensión en el Oriente Medio. Está favoreciendo a explotar más la situación en el Oriente Medio, i no sé a dónde vamos a llegar.
Ara veurem quines perspectives, podem comentar-ho després, hi ha d'acords de pau en el futur, perquè potser no necessàriament són imprescindibles els mediadors nord-americans. En tot cas, ara ho comentem, però Tica Font, què pensa d'això?
Mira, jo crec que és una decisió no encertada. Si el que busques és pacificar una zona i que els propis palestins i israelians arribin a acords, no és una forma, no seria una actuació adequada. I ara em remeto a la primera activitat que van fer l'ICIP quan es van crear, que va ser reunir a l'equip negociador d'Israel i a l'equip negociador palestí de les converses de Camp David. Estem parlant de l'època Clinton.
Sí, després dels acords d'Oslo es va intentar fer un pas més.
Sí, un pas més. I el balanç o el motiu d'estar 3 dies tancats aquí, allà a Palau de Pedralbes, 3 dies va ser de dir cadascun dels 2 equips que va participar en la negociació que fes un balanç d'errors. Què ens va fallar en aquelles negociacions, etc. Tu eres conscient de que per negociar hi ha molts punts a negociar, hi ha molts temes dels que parlar, de qüestions de fronteres, de qüestions d'assentaments, de territoris, de línia marítima d'accés, és a dir, aviació. Hi ha moltes coses, i una d'elles és la ciutat de Jerusalem, és un dels punts. I de lo que es va constatar de les converses de Camp David, el dia que es va decidir, no entro en detalls de qui va decidir que aquelles converses tenien que acabar i que, per tant, les negociacions acabaven, va ser posem a parlar aquí de Jerusalem i en 10 minuts acabarem les negociacions i se trencaran. I va ser així. Tant sabem que abordar aquest tema és el punt més delicat. Si tu vols que hi hagi una estratègia de pacificació, el tema de la Jerusalem ha de sortir, sí. Ha de ser el primer punt? No.
Perquè, si no, cas, no hi haurà acostament.
Tindria que ser l'últim punt a parlar, perquè és el punt més delicat, més encallat i que generarà més malestars.
Recordem que aquelles converses van ser amb Ehud Barak, primer ministre israelià, i encara amb Yasser Arafat com a president palestí.
Bueno, l'equip negociador de Camp David...
Lògicament, el tenia... hi havia més gent, sí.
Sí, el que viu aquí, que està a Toledo, és l'Homo Belami. I Saeed Arafat era el que estava per part de Palestina, com a líders dels equips.
Jo recordo bé, i de fet, jo crec que sí que per Jerusalem... l'equip d'Ehud Barak va fer una oferta molt important que fins i tot entrava a la línia dins del que era la Ciutat Vella. I, per tant, crec que en aquelles converses va ser més difícil el punt dels refugiats que no pas el de la ciutat de Jerusalem.
Es parlava de concessions doloroses en aquell moment, no?
Sí.
Sempre n'hi ha... O sigui, una qüestió com aquesta...
Sempre ho provocarà.
Això ho hem de donar per fet. Però bé, la qüestió és que comentava l'amic Said que només els Estats Units ha reconegut la capital de Jerusalem.
I Guatemala, ha dit.
I Guatemala, molt bé.
Sí, algun altre
però, i que potser... d'en benefici per la pau no s'hauria d'haver fet. Jo només dic que jo ho veig totalment diferent. Jo crec que, per exemple, la independència de Catalunya hauria estat molt diferent la seva proclamació si ens haguessin reconegut algun país i si ho hagués fet als Estats Units, que no la situació actual de cap reconeixement per part de cap estat. Per tant, que reconegui els Estats Units o no, jo no ho deixaria com un fet menor. I, per altra banda... la idea de no fer-ho, no reconèixer Catalunya perquè pot generar un conflicte amb Espanya és un argument que com a catalans no hem acceptat i, per tant, entenc que els israelians tampoc tenen per què acceptar aquest argument quan és una qüestió que els afecta amb ells i que és la seva pròpia capital. Per tant, els propis kurds, com també comentaves, també només han tingut el reconeixement d'Israel, però vol dir això que els kurds no mereixen tenir el seu propi estat? Jo crec que no és aquesta la qüestió de si es reconeix o no més quantitat en els estats. Estem veient, nosaltres ho hem vist a Catalunya, que el tema de les relacions internacionals i com et reconeixen o no depenen molt de molts interessos que no tenen per què tenir a veure amb la justícia i amb els drets dels pobles. Per tant, com a catalans, crec que aquest és un argument que no hauríem de comprar.
Sí. Estoy de acuerdo contigo, Tony. El derecho de los pueblos. Yo creo que también el pueblo palestino tiene sus derechos. Porque el Estado de Israel hasta hoy está negando a que el pueblo palestino tenga sus derechos y tener un Estado al lado del Estado de Israel. ¿Por qué? ¿Qué hay malo? El Estado de Israel es el Estado que tiene más armamento nuclear en el mundo, más ejército en el mundo. Y luego, cuando hablamos de paz, hablamos de la seguridad del Estado de Israel. Y el pueblo palestino es que no tiene nada, ni armas nucleares, ni el ejército más potente del mundo, ni nada. A ver,
afirmaciones, yo creo que exageran.
Estás hablando de derechos del derecho del pueblo catalán, del pueblo de Kurdistán, pero olvídate te olvidas del pueblo palestino.
En tot cas, ens centrem en Israel i Palestina, estan molt bé les referències a Catalunya.
Si és que a Israel tothom vol que hi hagi una solució, i aquesta solució passa perquè també hi hagi un estat de Palestina al costat d'Israel. Però en pau. L'amic Seid sempre se n'oblida que una de les qüestions més importants i que evita que hi pugui haver una solució és que no es reconeix per part de molts palestins i per part de molts estats àrabs
l'estat
d'Israel. Per tant, mentre no hi hagi pau, ja es va retirar Israel de Gaza i la resposta va ser atacar constantment amb missils la població civil d'Israel. Aleshores, com li volem demanar al govern d'Israel o a una persona, un israelià, que faci el mateix amb Cisjordània i que tingui el mateix risc d'atac des de Cisjordània com s'ha fet des de Gaza. Per tant, no mencionar la violència palestina aquí és fer trampa i exagerar dient que Israel té l'exèrcit més potent i més armes nuclears que ningú, ho trobo... Bueno, sí, clar, si a l'hora d'analitzar els fets exagerem, al final, bueno, jo crec que la credibilitat també...
Potser cal posar sobre la taula tot. Evidentment, hi ha hagut violència per totes les bandes. També reconeixerà vostè, senyor Florido, que les accions militars d'Israel aquests últims 15, 20, 25 anys no han estat sempre...
T'has de defensar. Jo crec que
sí,
ningú, li
defensa,
demanar,
sí,
ningú li pot demanar a un estat que defensi els seus ciutadans.
I tu creus...
I Israel ho té tot el dret del món a que, ja que hem parlat de les resolucions de la ONU, des d'aquí va haver la primera que reconeixia l'estat d'Israel, i després això va motivar l'atac de tot d'estats àrabs, doncs haver reconegut en aquella primera resolució. Però, clar, si t'ataquen, t'has de defensar. El que no es pot fer és no defensar.
El dret a defensar, evidentment, el podem compartir tots, però també li dic que no sempre aquesta defensa a la qual té dret Israel no sempre s'ha fet bé, només deia això, que no sempre ha estat encertada, aquesta defensa.
Això és una qüestió que, clar, evidentment, en tot conflicte bèl·lic... sempre hi ha motius de desgràcia, però no es fa de forma capritxosa o de forma unilateral perquè vulgui Israel. Uh-huh. Israel no ho fa. Mira, ara em ve de gust atacar Gaza. No, sempre és perquè han hagut atacs des de Gaza cap a Israel.
Tica Font i després Mohamed Said també replica que el temps és el que és.
Dos cosetes d'aquells dos últims dies d'abans d'acabar-se en el 2017, per exemple. Sempre hi ha actuacions que poden intentar fer aproximacions per buscar solucions o accions que el que fan és fomentar la divisió entre els dos pobles. I en aquests últims dies de l'any, per exemple, s'han aprovat dos qüestions en Israel que diria que són elements que van en contra de la pacificació. No són qüestions violentes, no són qüestions de caràcter militar, de caràcter civil. Per exemple, en els últims dies de l'any, els dos últims dies, s'han aprovat la construcció de 6.000 i pico d'habitatges en territoris ocupats. Israel ho aprova. I, a més, fa un pla per aquest any 2018 d'ampliar-ho a 12.000 habitatges en territoris ocupats. Això és una forma de pressió física que no ajuda, que no ajuda a cercar solucions en el problema. I justament aquells dies està sobre la taula. En moment ho ha aprovat el govern, és possible que passi al Parlament, i si és aprovat en el Parlament, seria una legislació en la qual se diu que en els territoris ocupats la legislació que imperaria és la israeliana. Això té que ser molt mal vist per la població palestina i generarà reaccions contràries a aquest tipus de decisions, a la qual estem sempre permanentment fent polítiques que aviven el conflicte, però no que disminueixen la tensió. I això és el més preocupant, que portem molts anys i no s'aviven.
El que passa,
això ho fa difícil.
És cert, jo sóc totalment, estic totalment d'acord en que no cal fer prendre decisions que no afavoreixin la pau i el benestar de tothom. El que passa que en aquest cas, el tema dels habitatges, esclar, si Israel no considera territori ocupat on creixeran aquests habitatges, la majoria d'ells, que és a Jerusalem. Vull dir, no es faran habitatges. Aquests 12.000 habitatges no van a
els que han aprovat aquells dos són a Cisjordània.
Sí,
els bueno, 6.000 de...
Però és el que es considera des de Israel a la ciutat de Jerusalem. Aleshores, doncs bé, en tot cas, fins i tot reconeixent que això podria quedar dins de territori palestí en una futura frontera, estem parlant de persones civils.
Sí, sí, sí.
Igual com hi ha àrabs israelians vivint dins d'Israel, en un futur estat palestí no hi poden haver jueus vivint? Vull dir que veure això com si estiguéssim
jueus
parlant...
Jueus en un estat palestí.
Sí, clar.
Clar, clar.
Per tant, veure això com la gran amenaça a la pau em sembla fins i tot racista.
Gran amenaça, no. Augmenta la tensió.
Bueno, però...
Tal com estan les coses ara.
Estem parlant de ciutadans, no d'armes ni bases militars. Són barris. I aleshores doncs, jo ho trobo que tampoc és tan greu com es vol fer veure molts cops.
Mohamed Said, sobre possible sortida, sobre el moment actual de tensió.
Jo veo que està en camino d'enterrar-lo el plan de dos estados.
Qui està en camí d'enterrar-lo? Israel, els Estats Units?
Todo el mundo.
Home, todos
no, ¿eh? Yo creo que va a ser la única salida en el futuro, en un estado único, que conviven palestinos e israelíes. Porque dos estados, bajo mi punto de vista, ahora mismo es imposible en Cisjordania. Con los asentamientos que hay, casi más de 500.000 de personas en los territorios palestinos, es imposible. Continuidad de un estado palestino. No hay continuidad de un Estado palestino continuo con sus carreteras. Es imposible ahora mismo. Porque lo que dice la TICA, que hace dos días el partido Likud de Netanyahu ha sacado su ley. Que todos los territorios ocupados tienen que ser bajo administración territorial del Estado de Israel. Y yo, ojalá, y yo lo deseo, ojalá que el gobierno palestino en el futuro inmediato ya declarar Cisjordania un estado, un territorio ocupado. Ya está. Y que corresponde al Estado de Israel solucionar los problemas de un territorio ocupado, un estado ocupado a nivel internacional. Hay leyes internacionales que van a obligar al Estado de Israel a comportarse como un estado ocupando un territorio o un estado. Es la única salida bajo mi punto de vista personal, porque ahora dos estados están en camino de morirse por la política que está llevando a cabo el Estado de Israel desde los acuerdos de Oslo.
La qüestió dels dos estats és, des del punt de vista de la resta del món, és una via de solució. Hauria de ser el final del conflicte, no? Que hi hagués dos estats.
Bueno, de fet, és tan així que el que avui no ho hem comentat, però el que es coneix com el mur de separació marca la frontera. És a dir, si tu no fas una tanca o mur al mig del teu propi país, per tant, ja funcionarà com a frontera. Per tant,
no és desitjable que hi hagi un mur,
però, no? Home, però si finalment hi haguessin dos estats, probablement al final això acabaria com qualsevol país veí. Les fronteres seran com vulguin els veïns. El que vull dir és que la solució de dos estats convivint en pau és la que la majoria de la societat israelí vol. Això està clar. De fet, el 80% de la 80 o 90% dels ciutadans palestins en els territoris palestins estan sota administració palestina. De fet, aquesta llei també acaba fent veure molta gent que des de fora no ho sap, que Israel no administra tot els territoris palestins.
Va cedir l'autonomia fa 25 anys, precisament.
I la majoria d'aquests... I la majoria d'això, i per això treu aquesta llei, és sobretot Jerusalem. I la part de Jerusalem que està en disputa, i que jo reconec que està en disputa.
Disculpi, però el temps se'ns acaba, en tot cas.
Que yo creo que mi amigo Tony está viviendo en una imaginación o no ha visitado los territorios ocupados o no ve la realidad. Yo he visto cómo van.
Si
de una ciudad a otra hay 50 kilómetros, yo tengo que hacer 500 kilómetros para dar la vuelta.
Senyors, no hi ha temps per més, però ho deixem aquí amb esperança, això sí, a veure si hi ha